Doncs amb un acte emotiu, el vam poder sentir fa un parell de setmanes, va tenir lloc la presentació del nou inspector de la policia local de Sitges. És el Rafael Pino, que és policia local, del cos de la policia local, doncs des de fa ben bé 8 o 9 anys, per tant, doncs, ja té una llarga trajectòria, tot i que la seva trajectòria professional sempre ha estat lligada, segons ens va explicar el mateix dia, als cossos policials. Doncs bé, per parlar una miqueta, diguem, d'ell mateix, però també de la situació actual de la policia local de Sitges, l'hem convidat, el tenim aquí. Rafael Pino, bon dia i sobretot, primer de tot, felicitats.
Gràcies.
Per l'assumpció del nou càrrec. Va ser un acte molt emotiu.
Sí, jo tenia pensat que sigués un acte institucional, però em sentia obligat a dedicar unes paraules al meu pare. I de fet ja ho vaig pensar, que potser que em passaria el que em va passar, però vaig dedicar tres línies i gairebé que no les podia acabar.
Sí, van ser les més dures del discurs.
Sí, la veritat és que sí, però bé, estic molt satisfet.
Ens permetrà la pregunta del senyor Pino. El seu pare procedia també dels cossos policials?
No, precisament aquesta era una de les situacions paradògiques, no? Perquè jo me vaig assabentar que el meu pare volia ser guàrdia civil després de morir ell.
Ostres.
Vaig trobar entre tota la seva documentació, que vaig tenir que ordenar pel tema de l'herència i tot això, vaig trobar la sol·licitud d'ingrés a la guàrdia civil i ell mai m'ho havia comentat. I per això mateix pensava que veure tota la meva trajectòria professional se l'havia perdut ell.
Anava a dir, pel pare devia ser un orgull aleshores.
Clar, per això mateix.
Ostres, és
curiós.
És curiós. Va haver aquest moment, aquests 3 minuts forts, i també va ser important també ja que hem començat per aquí, estirarem del fil per aquí, després ja parlarem de la resta del cos. El cas sobretot dels que serà el futur sotsinspector del Blas Nebrera, que ha estat el cap de la policia local en diversos períodes, com ell mateix ens recordava, no?
Sí, va ser també molt emotiu perquè, clar, quan nosaltres, el senyor regidor Caballero, ens va comentar que havíem de fer un Parlament, doncs van comentar que qualsevol de nosaltres feia el seu Parlament, però sense veure, no? I llavors va ser una sorpresa per tothom, per ell i per mi mateix, d'escoltar l'altra persona sense saber de què estaria parlant, no? També va ser molt emotiu.
Doncs comencem pel principi. Qui és en Rafael Pino?
Doncs bé, jo vaig néixer el 68 a la ciutat de Barcelona. Els meus pares són andalusos, els dos, i vaig estudiar a Hospitalet, que és on vivia amb els meus pares, i després vaig fer la llicenciatura en dret a la Universitat Central de Barcelona. Sembla ser que hi ha hagut una publicació que deia l'Autònoma, però no és la Universitat Central de Barcelona.
D'acord.
I des del 87, des que tenia 18 anys, no tenia els 19, vaig entrar primer a fer el servei militar a la Guàrdia Civil com a voluntari i després vaig a fer la posició per Guàrdia Civil Professional i des de llavors tota la meva vida treballant per la ciutadania. Primer com a Guàrdia Civil i des del 2001 com a agent de la policia local de Sitges.
D'acord. És a dir que, diguem, la vena policial la teníeu des de petit.
Sí, i és curiós perquè a Hospitalet no es veia la Guàrdia Civil, però va ser una oportunitat aquella que un té un impàs, que llavors estava el plan d'estudi del COU i tenia la dialèctica d'anar-me o bé al servei ordinari, servei militar ordinari, o bé anar-me voluntari i escollir dins les possibilitats de la nota de l'acadèmia poder anar a Barcelona. Llavors vaig escollir aquesta i vaig descobrir aquesta vocació que hem de tenir, perquè si no, la veritat és que aquest treball és força dur i tota la meva vida treballant com a policia.
Em sembla recordar que en el seu discurs fèieu una certa referència al fet que quan començàveu no éreu conscients de l'abast del que veu triar com a professió.
Sí, això precisament jo us ho comento als meus alumnes perquè també soc professor de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Dono la assignatura de Drets Humans i Deontologia Professional, que parlem dels valors. I precisament als meus alumnes, any rere any, sempre el comento el mateix, no? Que a vegades em pregunten, escolta, per ser policia, quina és l'edat adequada, no?, per ser policia? Sempre els dic el mateix. Jo vaig entrar amb 18 anys i ara, amb el temps, he de dir que és una edat prou jove una persona per assumir certes situacions crítiques al carrer. No és que sigui impossible, però és que és veritat que és necessària una certa maduresa per poder solucionar determinats conflictes que es plantegen al carrer.
Un, per professional que siguis, pot veure superat per les circumstàncies.
Sempre, clar. I sempre s'ha d'estar format i sempre s'ha d'estar preparat, però sí que és veritat que cada vegada que arribes a un servei aprens una cosa nova. I la realitat social és molt viva i has d'estar al carrer, a peu de carrer, per veure que la situació és prou difícil. I en situacions de crisi com l'actual, doncs, qualsevol petit conflicte es converteix en una crisi mundial i que pot arribar a situacions molt, molt, molt difícils. Llavors, un agent de policia no únicament ha d'estar prou format, sinó també des del seu punt de vista personal, està d'una forma equilibrada per poder afrontar aquest conflicte, perquè si no la resposta que dona és pitjor encara que la situació que s'ha produït.
Crida l'atenció la signatura que doneu.
Sí.
Ètica i deontologia professional.
Sí, sí, sí. És una assignatura que precisament és de les que dintre de l'escola els agents o els aspirants a agents de policies no li donen la importància al començament. Després, amb els anys...
És de les típiques Maries.
Sí, d'aquestes que en diuen les Maries. Però després li donen la importància que té perquè, clar, un s'assabenta que nosaltres treballem normalment amb lleis i amb reglaments i que nosaltres normalment les normes morals i deontològiques les hem d'incorporar una vegada que som persones, no? Mm-hmm. I quan ja som agents de policia ja hem de tenir un bagatge de principis i de moralitat. No,
de fet, un policia sempre té allò, o hem sentit sempre, que té allò de la presumpció de veracitat.
Clar.
És a dir, que la paraula a més, policia és més, diguem, més potent davant d'un jutge que la d'un ciutadà normal.
Exacte. I a més se li exigeix una resposta immediata.
D'acord.
Uh-huh. Sense poder valorar sobre una taula, en fred, quines són les conseqüències, quines són les lleis que es poden aplicar, sinó que hi ha un conflicte veïnal, es crida la policia i ha de donar la resposta justa i immediata. Per això mateix ha de tenir un cert bagatge també i una certa formació, però encara ja sí és difícil, no és perquè per ser jutge s'ha d'estudiar molt i no sempre s'està d'acord amb les resolucions dels jutges, però és el que és, no? Llavors, en aquesta assignatura el que intentem és a totes les persones que volen ser policies és des del començament donar-li unes eines perquè trobin el camí just per aplicar aquesta professió, perquè venen d'àmbits professionals molt diferents, treballen a indústria, a empreses, al camp, i llavors han d'entendre què és ser policia. No? Avui dia ser policia és molt més del que era abans. Ser policia abans era una part de l'administració que estava més per la repressió que no per la protecció d'altres de les persones. Llavors això és difícil d'inculcar a persones joves o persones que no han vist el que teníem en aquest país, desgraciadament, fa anys, no? El règim que teníem, i que s'ha d'explicar, perquè sàpiguen d'on venim, on estem i on hem d'anar.
D'acord. Evidentment, doncs clar, ara ens ha definit Rafael Pino aquella imatge típica del Guàrdia Civil Xusquer, que en el fons no se diu ni de bon tros amb la imatge que, en principi, ha de tenir el ciutadà avui de la tasca de la policia.
Clar. Jo quan vaig començar amb 18 anys a la Guàrdia Civil, una institució centenària,
lo que deu mare.
Jo, en principi, el que em vaig trobar és persones molt bones, molt bons professionals, però també em vaig trobar persones molt dolentes.
D'acord.
Llavors, si no saps diferenciar entre el que és un bon professional, un assalariat, que hi ha una gran diferència, i un delinqüent, que també n'hi ha, doncs és possible que el teu futur no sigui el que ha de ser, com a policia i com a persona, no? Llavors, és un moment molt important, i de fet jo li dic als meus alumnes a l'institut, normalment és que fins fa 2 anys li parlaven de l'escola de policia, i ara es diu Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Jo als meus alumnes sempre els dic que tenen la gran sort de que tenen persones que els poden explicar tot això, perquè jo quan vaig fer el meu curs de formació no s'explicava res d'això. Per què? Perquè se suponia que quan arribaves al teu destí, els companys més veterans ja t'ho explicarien, no? Però en un curs de formació com aquest, si tens la fortuna de tenir un temps per escoltar una persona, en la nostra assignatura tenim professors de diferents àmbits, tenim advocats, jutges, fiscals, però tot i així, si és un policia que ja porta una experiència suficient, doncs poden tenir la sort de poder diferenciar. Jo sempre els dic, quedo content si amb els 3 primers mesos, perquè el curs en són 9 mesos, però la nostra assignatura són 3 mesos, si amb la meva assignatura ja tenen la capacitat de diferenciar entre el que està bé i el que està mal, que això ja fixa tal que un pare li costa als seus fills, en 3 mesos fixen, no? Doncs si ja tenen la prou intel·ligència per saber la diferència entre una cosa i una altra, almenys que sàpiguen que està mal fet i les conseqüències que això carrega, no? Perquè fins ara teníem unes normes deontològiques recollides en la llei 2/86 de llei de forces i cossos de seguretat de l'Estat, però ara s'està redactant al Parlament de Catalunya una llei que serà la primera de tota Europa, que serà el Codi d'Ètica de la Policia. I això és important que els agents de policia tinguin present que això és el fruit d'una tota una evolució i d'un comitè d'ètica que s'ha encarregat d'elaborar aquestes normes. I que en definitiva és el servei que prestem al ciutadà sigui un servei de qualitat.
Uh-huh. Ens sobrepassa una miqueta l'objectiu d'aquesta entrevista, però les reflexions de Rafa Pino ens fan pensar, per exemple, en tota aquella controvèrsia que hi va haver al voltant de les manifestacions d'estudiants davant de la Universitat de Barcelona, el paper de les forces de policia, en aquell cas va ser dels Mossos d'Esquadra, uh-huh. el paper dels periodistes, etc. Clar, tot això...
Sí, estem tot al mateix sac,
Sí, anava a dir, deu ser el pa nostre de cada dia, no?
De fet, nosaltres treballem amb notícies de premsa escrita, uh-huh. amb imatges de premsa, i també tractem el tema del secret professional, el límit que té amb la llibertat de premsa. O sigui, la nostra assignatura és una assignatura de primers coneixements.
El límit dels periodistes, el límit dels policies, sí, i on xoquen aquests límits, que a vegades també xoquen.
I com s'ha de compaginar tot això perquè els drets de les persones estiguin per davant de tot això. No?
Uh-huh. Estem molt millor ara, entenc, que l'any 86, quan vareu començar.
Home, sí. Afortunadament, sí. Uh-huh. Sí. En tots els sentits, eh? Des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de material, des del punt de vista de personal format, de tot.
La formació és bàsica en això?
Jo crec que sí. Jo és que uh-huh. sempre he entès que la formació dona seguretat a les persones. No és que sigui automàtica, una solució correcta per afrontar la teva professió, però sí que és veritat que ajuda molt. No? Uh-huh. És això de... El dinero no hace la felicidad, pero ayuda, ¿no?
No els hi llegirem, de fet tampoc el tenim aquí sobre la taula, però ens varen fer arribar el currículum de Rafa Pino i hi ha una mà de cursos. Sí. És a dir, que l'interès aquest per la formació continua i ha estat sempre.
Sí, sempre. I és que si no, estàs mort. Jo sempre dic que un professional, sigui policia o no, si no està constantment format, no és un bon professional. Mm-hmm. Perquè la vida és tan activa, tan viva, que si no fas per estar dintre del que és el sistema, no dones una resposta adient.
D'acord, les coses van canviant i un s'ha d'adaptar a les coses que van canviant. De fet, ens ha cridat molt l'atenció una cosa que heu dit abans, que és que en cada servei aprens.
Sí, has d'aprendre. O sigui, un no pot pensar que ja ho sap tot. Els alumnes, quan passen un curs bàsic i surten al carrer, i es fixen en el company veterà, pensa que ja amb 2 anys de servei ja ho té tot vist, i això és mentida. O sigui, si tu ets sincer, et donaràs compte que aprens molt de molta gent, i de les situacions, i de com a vegades has resolt una situació sense gairebé saber-ho. Però això és perquè hi ha un treball de base, de que estàs format, i que la resposta gairebé surt automàtica. Perquè si no, si dubtes, a qui demanes? Clar.
Per tant, estaríem parlant de dues potes, pel que estem entenent, vocació i formació.
Sí.
Bàsicament. Darrerament hi ha moltíssimes convocatòries per necessitats del desplegament de Mossos d'Esquadra, uh-huh. hi ha moltíssimes convocatòries de policies, hi ha convocatòries de policies locals, tot i que aquí Sitges darrerament no n'hi ha hagut tantes, però n'hi ha hagut, perquè també ha crescut el cos, i hi ha moltíssimes, sobretot de Mossos d'Esquadra. Tots els Mossos o tots els policies no deuen entrar per vocació al cos.
No, i més en situació de crisi. Uh-huh. Aquest és un problema. Aquest és un problema amb el que ens trobem, perquè nosaltres hem d'actuar a vegades com a filtre, no? És a dir, que no es coli ningú que no sigui un servidor públic, no únicament uh-huh. un polici, sinó un servidor públic. És a dir, que tingui present que l'objectiu és que el ciutadà estigui satisfet.
Em permeteu que m'aturi aquí un momentet. Què és un policia?
Aquesta és la quinta essència, no? La veritat és que un policia és un professional que ha de donar resposta a qualsevol problema que hi hagi al carrer. Aquesta és la meva definició, eh? Uh-huh. Perquè a vegades hi ha companys que pensen que, per exemple, una trucada a les 3 de la matinada d'una persona, que d'aquestes ens trobem, desafortunadament cada vegada més, de persones que viuen sola al seu domicili, tenen una avançada edat i ens criden perquè s'ha caigut a terra. no s'ha fet mal, no necessita una ambulància, que potser que sigui més important que estigui operativa per una veritable urgència, però es crida a nosaltres. Aquest és un servei de policial. Nosaltres hem d'anar, i anem, i aixequem aquesta persona. I et dones compte que una vegada que l'aixeques del terra, el que li interessa a aquesta persona és que estiguis allà amb ella parlant una estoneta. No únicament que estiguis allà, perquè clar, està sola, viu sola. Tu l'has d'explicar que clar, tens més servei durant tota la nit, que has de donar una cobertura, que has de donar un servei de prevenció, perquè clar, els robatoris a la nit són el que són. I clar, ho entén, no? Però et dones compte que el policia és aquella persona que ha d'estar allà al costat de la persona que el necessita per qualsevol problema. Uh-huh. El que passa és que sí que és veritat que si hi ha departaments que s'encarreguen directament d'aquesta problemàtica, nosaltres agafem aquesta demanda i la derivem al departament corresponent. A més, el policia és aquella força pública que té autoritzada per llei aquesta aplicació de la força quan la situació ho requereix. D'acord. I ha d'estar correctament format per aplicar aquesta força en la seva justa medida, sota els principis de congruència, oportunitat, proporcionalitat, etc. O sigui, és molt més que tot això. És allò de la policia assistencial, de la policia comunitària.
D'acord. És a dir, això, i això ens sembla que alguna vegada amb en Jordi Robles, el cap dels Mossos d'aquí Sitges, sí, que doncs, tenim un espai mensual amb ell, més d'una vegada ha sortit que diguem, la part, entre cometes, de dissuasió o la part de perseguir el lladre és la part mínima respecte dels serveis de la policia.
Dia, sí. I aleshores, si teniu a mà la memòria nostra, contemplareu les incidències que nosaltres tenim, el percentatge d'incidències de respecte de policia comunitària, assistència ciutadà, de policia de trànsit, que clar, la mobilitat és un problema no únicament a aquest poble, sinó a gairebé tots els pobles. És un problema que s'ha d'estudiar i s'ha de mirar de compaginar la llibertat de les persones, la mobilitat de les vehicles, etc. Però és que no és únicament detenir a lladres, detenir a persones i tot això.
És
això
aquella és versió estètica de les pel·lícules. No?
Clar, aquest és un altre problema que ens trobem nosaltres com a formadors, de dir, escolta, ser policia no és treure a la pistola per la finestra del cotxe i disparar trets així com així, perquè no. Això no toca, no?
Però hem d'entendre que qui es pensi això ja s'haurà quedat fora en el filtre, no? Per entrar.
En el primer filtre s'hauria de quedar fora, si no estem nosaltres per intentar que no passi, no? No, hi ha tot un equip de psicòlegs i més assignatures que s'encarreguen de tot això, eh? Sí que és veritat que a vegades passen gent que no haurien de passar i gent que es queda fora que haurien de passar, però això és el sistema, és com a tot arreu, no?
Ara tornem a Sitges, però ens hem quedat abans quan Rafa Pino comença de Guàrdia Civil, on el destinen?
El primer destí meu és l'aeroport de Barcelona, el Prat. Uh-huh.
Sí, sí. És a dir, allà
tot el que és el sistema
que, de... que això l'any 86 no devia ser com és ara, tampoc.
No. Pensa que l'any 87 hi havia a tot el que era el que es deia la visera de l'aeroport, que ara és la terminal A, crec que és la A, sí. Doncs allà estàvem amb l'armilla antibala, una arma llarga i tot posat allà al costat. Per què? Pensa't quina era la forma d'erradicar la delinqüència, perquè hi havia hagut estrabades quan la gent baixava del cotxe i tal, llavors es posaven allà per dissuadir aquests lladres. O sigui que operativament res, perquè no podien córrer davant d'una estrabada. O sigui, però bueno, havien d'estar. I tot el sistema de seguretat de les màquines que estaven sortint, que eren les primeres màquines que estaven sortint per veure l'equipatge de mà.
D'acord.
Que estaven nosaltres, no estaven els vigilants de seguretat com estem ara, recolzat per una gent de Guàrdia Civil. Llavors estaven tothom. I hi havia serveis també de vigilància de tot el perímetre de l'aeroport. Aquest va ser el meu primer destí.
Sí, això és policia de fronteres, em sembla, no?
Sí.
No? Sí. Aleshores, d'aquí quins destins vareu fer abans de la policia local de Sitges?
Jo després vaig estar destinat a edificis públics, dintre del que és la comandància de Barcelona, la província de Barcelona, i després vaig estar destinat com a aparat burocràtic, a sota les ordres del tinent coronel, després coronel de la comandància de Barcelona, per organitzar events, tota la part burocràtica que és necessària dintre d'una negociació policial.
Uh-huh. I en un determinat moment decidiu fer-vos policia municipal?
Policia local. Sí, això és fruit del desplegament de Mossos d'Esquadra, que se'ns presenta la possibilitat en diverses ocasions a tots els col·lectius de membres de Guàrdia Civil i Policia Nacional de fer mobilitats horitzontals per poder quedar-nos a la nostra terra. No? Clar, a mi sempre en un moment important i vaig pensar que abans que diguéssim, doncs, Espanya és grande, doncs
escogeixo jo... Hòstia, Brandújar.
Escogeixo jo i presto el mateix servei al ciutadà des d'una perspectiva diferent, des d'un àmbit local. Amb un color d'uniforme diferent, però en definitiva és el que diem, no? Un servidor públic.
I per què Sitges?
Va ser la primera opció. Jo vivia a Vilanova de la Geltrú, va ser la primera opció que em va sortir i vaig provar. I com vaig a provar, estic molt content de Sitges i aquí hem quedat.
Amb quin grau vareu començar d'agent? Dintre dels graus policials?
Sí, jo a Sitges, com a agent.
Com a agent,
la
com
part
agent...
més baixa, sí.
I aleshores això, hi ha un...
Un procediment intern de promoció interna. El primer que va passar, de la primera possibilitat que vaig tenir d'ascendir a caporal, la vaig fer, vaig aprovar. Vaig estar 4 anys interí i aquest any hem fet ha fet l'Ajuntament, el 2009, va fet el concurs, es va publicar les bases, vaig aprovar, vaig anar a l'escola com a alumne, perdó, a l'institut, sempre dic l'escola, vaig anar a l'institut com a alumne.
És a dir, éreu professor i alumne a la vegada, en coses diferents.
Exacte, el curs de caporal és diferent i em va agradar molt, vaig disfrutar molt, vaig tenir la sort d'anar amb bons companys de la... Aprofito per enviar-li un saludo a la Bravo Zero. I m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, com sempre, s'ha d'aprendre molt. Encara que un sigui llicenciat en dret, sempre s'ha d'aprendre de tot i de totes les persones. I ara estava fent aquest aterratge com a caporal, perquè ja portava 4 anys com a caporal, però bé, des d'un punt de vista més legal. I se'ns va oferir la possibilitat d'agafar el comandament de la policia local i evidentment vaig dir que sí.
Ara ens ha cridat una altra cosa a l'atenció. Un llicenciat en dret, li expliquen coses de lleis noves quan van un curs a la policia?
No és que únicament siguin lleis noves, sinó l'aplicació, el procediment.
D'acord.
Perquè no és tan important la llei, sinó com el procediment per arribar a la solució que busques. I com és possible que des del punt de vista, per exemple, de la policia administrativa, que és un tema que a mi m'agrada molt, el dret administratiu, un acte no ben redactada no arriba enlloc. I precisament aquest matí hem tenim una reunió amb el departament d'administratius d'aquí, de tècnics de l'Ajuntament, per poder, si nosaltres estem iniciant unes actes per possibles infraccions d'algun establiment, per poder que aquest acte arribi a un procediment satisfactori, que és el que busca l'administració pública, l'interès públic, doncs que aquest acte estigui ben redactada ho ha de saber la gent de l'autoritat, que és el que redacta l'acte. Llavors s'ha d'incardinar, que aquest és un dels objectius que m'he proposat dintre de l'organització, és aquesta transversalitat entre els departaments, que sí que hi era abans de que jo hi arribés, però sí que hi ha petites disfuncions que es poden corregir perfectament.
Doncs ja hem arribat a la policia local de Sitges. Quants agents formen ara mateix al cos?
Un 70-72, més o menys.
I ara la pregunta típica de sempre, està ben dimensionat?
Com sempre. El meu objectiu és sempre demanar més.
Anava a dir objectiu i gairebé obligació.
Clar, la meva obligació. Una altra obligació que té la persona que ha de decidir si finalment es cobreixen les vacants, que n'hi ha vacants, és saber, evidentment, buscar i trobar el punt d'equilibri entre els pressupostos municipals i l'objectiu, no?, de donar la resposta adient al ciutadà. És evident que jo la primera demanda que vaig fer va ser la de cobrir les places de caporals, perquè tenim una greu mancança de caporals.
Quants n'hi ha ara?
En principi en plantilla n'hi ha 11, o sigui, estan pressupostades 11 places. I ara mateix, com jo he sortit de la plaça caporal, han quedat 7 caporals. Hem de pensar que la figura del caporal és molt important, perquè dintre l'escamot, del torn de matí, tarda o nit, és el que ha de dirigir tot l'escamot. Llavors, si no hi ha una figura, un referent, que digui què és el que s'ha de fer, com s'ha de fer, quan s'ha de fer, doncs...
És a dir, cada torn ha de tenir un responsable, com a mínim.
Com a mínim, un responsable. Després tenim 3 sergents, un dels quals és l'antic cap, que és el sergent Nebrera, i 2 sergents menys, i després estic jo. Aquesta és l'estructura que de moment tenim al cos policial, que és suficient, però que podria ser millor.
D'acord, és a dir que no és ni molt baixa ni molt alta. Estaria dir...
Exacte. Jo treballaré així. Perquè sigui millor encara.
Sigui millor,
perquè és la meva obligació, però...
aleshores, aquesta plantilla, està contenta aquesta plantilla? Està motivada aquesta plantilla?
Jo trobo que sí. Jo fins fa dos dies estava a sota de la plantilla i sí que hi ha, sempre hi ha, a tots els col·lectius hi ha diferents opinions respecte de com s'ha de portar una determinada organització o com està motivada des del punt de vista laboral. Hi ha petites discrepàncies, però això és passa a tot arreu, no? Jo sí que trobo que és molt motivada. De fet, el potencial humà que té aquesta plantilla és brutal, perquè jo els conec a tots, i són molt bons professionals, i jo sempre dius el mateix, però podien ser millors. És qüestió d'anar treballant, això de la formació, i anar motivant a la gent. Però té un potencial impressionant. Jo conec altres cossos policials i altres plantilles i tenen problemes, greus problemes interns de cohesió de plantilla, i aquesta sí que és veritat que sempre hi ha conflictes entre grups de persones, però és lo normal dintre d'un grup de treball en el que sempre hi ha certes afinitats, no? Però té un potencial enorme.
És el col·lectiu de treballadors municipals més gran,
sí,
diríem, no?
Sí.
Un col·lectiu que a més doncs, va ser objecte o va protagonitzar un conflicte fa 2-3 anys, si no recordem malament, un conflicte que va derivar, un conflicte que sobretot va esclatar en un carnaval que més d'un ho deu recordar, sí, i que va derivar en un procés de negociació que tenia l'objectiu de resoldre determinades mancances. Aquest procés de negociació es va tancar satisfactòriament?
Sí, 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 a dia d'avui. De fet, encara s'està negociant, però ara s'està negociant el conveni per tots els treballadors de l'Ajuntament. I sí que és veritat que s'han anat complint certs objectius que es van marcar els representants sindicals i l'Ajuntament, i ara per ara la satisfacció per ambdues parts és evident.
En el moment que va passar allò, diguem, la imatge de la policia local potser va trontollar una mica?
Sí. Potser que la gent s'apropava a nosaltres i ens deia que no entenia el que estava passant, però va ser un moment puntual que va passar això, i això ja suposo que ja és història. Haurem de passar pàgina.
Diguem, s'ha recuperat aquesta imatge?
Jo crec que sí. Això és un tema que sempre comento amb la gent. O sigui, nosaltres podem estar treballant hora rere hora o dia rere dia, i nosaltres estem fent serveis constantment amb plena satisfacció, però si en algun moment concret hi ha una actuació d'un agent que aquell dia no té el seu dia i té una sortida de polleguera, que es diu, això implica tot el col·lectiu, perquè nosaltres portem un uniforme, i aquest uniforme, les persones, en comptes de mirar el número de la gent que hem de portar, diu que és l'agent de policia. Si a més es veu el policia pel darrere i no es fixa bé, es pot confondre entre un mosso d'esquadra i un policia local. O sigui, fixa't si pot arrossegar a membres de cossos policials, perquè clar, la diferència ara és mínima, és el color de la camisa, que és blau, però porta les espatlles vermelles en comptes de blau de la policia local, i vermelles en mossos d'esquadra. O sigui que arrossega tot el col·lectiu. I això no ho podem fer res. Per què? Perquè formem part d'un col·lectiu i hem de donar resposta, i sempre dic el mateix. Pensa que si fas alguna cosa no seràs tu únicament el responsable, que si jo ara com a responsable del cos puc determinar que és tu el responsable, et donaràs tu resposta. Però és que és molt difícil a vegades saber qui ha sigut la gent que ha pogut tenir una intervenció dolenta o no gaire acertada amb un ciutadà. Clar, cadascú es pot fer la seva, no? I fa la seva responsabilitat, però si estàs dintre un cos uniformat o un vehicle policial que està estacionat en un lloc que no ha d'estar, perquè per exemple si està en una urgència, doncs el cotxe es queda on es queda, perquè si s'ha de pujar a un edifici que està un incendi, es puja i el cotxe es queda a mig del carrer.
Sí, però clar, si hi ha un incendi ningú dirà, mira, hi havia un cotxe...
No, a vegades et trobes que sí, que t'ho diuen, i després ho has de dir, no? Escolta, mira, el cotxe estava allà perquè estava en aquest servei, ah sí, bueno, i dirà...
D'acord.
Tu me diràs això, no? Però jo he de saber que està motivat aquest vehicle que no està ben posat al carrer, no? Perquè si nosaltres estem per la mobilitat i per corregir totes aquestes infraccions que estan produint, no podem tolerar que nosaltres siguin els primers d'estacionar el vehicle allà on no es pot, no? Tot i que és difícil, que cada vegada que has de prestar un servei, si alguna botiga del centre et demana que vagis i aquell dia no tens la patrulla que va caminant pel centre, has de deixar el vehicle en algun lloc, clar. Entre que vas i tornes, el vehicle
ha estat mal aparcat.
És una, aquesta resposta que és la que el servei és el primer.
Això són els conflictes del dia a dia, oi?
Sí, sí. I d'aquests n'hi ha molts, eh? Mm-hmm.
Són aquelles, aquelles petites coses...
Que clar, que fan mm-hmm. un, una sensació en el poble que diu, escolta, és que fan el que volen, no?
És que els vaig trucar i no van venir.
Clar, aquesta és una altra.
A veure, nosaltres... per què no venen?
No, no és que no...
ja ens entenem, eh? Però, a veure...
El tema de les trucades telefòniques, primer, la persona ha de saber a qui truca. Que això és important, perquè a vegades pensa que he trucat a la policia, però pensem que la policia de Catalunya som dos. Ara mateix estem al territori, hi ha més, però la policia que ha de donar la resposta integral són Mossos d'Esquadra i policia local.
D'acord. Quan algú ha de trucar, a on ha de trucar? A
veure, primera pregunta.
Si és una emergència, el 112.
Exacte. Aquest és un centre que ha de derivar, segons el servei que demana el ciutadà, si és un servei de seguretat, ja farà ell la seva derivació a Mossos d'Esquadra o policia local.
Però si jo tinc un cotxe aparcat davant de la porta...
112.
També?
A través del 112 ens entra trucada a nosaltres. Podem trucar també al telèfon directe de la policia local.
Correcte.
Podem trucar, perquè t'estalvies el tema de parlar amb una operadora i que aquesta et passi, no? Però a través del 112 podem demanar bombers, ambulàncies, Mossos, policia, el que sigui, qualsevol incidència de seguretat.
D'acord.
Llavors, una vegada que sapiguem quin és el cost que ha pres aquest servei, aquesta demanda, té un temps de resposta. En funció, primer, de les patrulles que tinguis al carrer i, segon, de si estan ocupades o no. Després, si hi ha diverses trucades, el caporal de torn, aquest que et deia abans, és el que ha de prioritzar el servei. Això no s'ho pots explicar a un ciutadà que té un gat a un arbre, que està esperant mitja hora perquè arribi la patrulla. No li pots explicar que abans has estat en un fur o en un robatori, o una alarma, el que sigui, no? Perquè això és competència del caporal que ha de prioritzar i que donarà la resposta, si algú es queixa a l'organització, donarà la resposta de per què ha arribat més tard que no un altre servei. O sigui, primer s'ha de prioritzar i després tenir les patrulles adients per arribar a una situació conflictiva. I jo des que estic aquí a Sitges, totes les trucades s'han atès, totes, s'han anat als serveis. Què pot passar? Que una persona truca, tingui un gual ocupat. Clar, si el servei de grua està en un altre servei, mentre arriba al dipòsit, deixa el vehicle i torna una altra vegada, és possible que aquest vehicle infractor ja hagi marxat, la persona que volia sortir o entrar, surt o entra, marxa i la policia no ha arribat. No, arriba, potser que arribi més tard. Arriba, escolta, aquí no hi ha ningú. Truquem una altra vegada. No, ja està, ja m'he ido.
D'acord.
Sí? O sigui que són moltes situacions particulars que... A nosaltres ens molesten perquè sí que anem a tots els serveis, perquè és la nostra obligació, és que no, nosaltres entre per això mateix.
Estem segurs que cada persona que ens estigui ara escoltant estarà pensant, és que a mi em va passar això.
Clar.
Però clar, és un tema particular sempre.
Clar, clar.
I aleshores jo... un tema particular que entenem pel que ens està dient l'inspector de la policia local, sempre pot tenir una explicació en una determinada circumstància.
Sempre té una explicació. Sempre té una explicació, perquè nosaltres estem per això mateix. No, o sigui, nosaltres a vegades estem esperant, estem fent un patrullatge preventiu, dissuasori dels tipus delictuals, però nosaltres estem esperant la trucada del ciutadà per anar a prestar el servei. És que a nosaltres ja ens agrada això. O sigui, no té sentit dir que no anem als serveis.
Quan no hi ha res a fer, entre cometes, la policia patrulla.
Clar. En principi, el caporal el que ha de fer, si no hi ha res de fer, ha de fer una prevenció de qualsevol tipus, de tipus de seguretat ciutadana, de trànsit. Però si no hi ha res a fer, la patrulla el que fa és dissuasió. O sigui, nosaltres no treballem com a potser altres cossos de seguretat, com pot ser bombers, que estan a la
caserna.
Clar, és que no té sentit que es patrulli. No té sentit.
Cert.
No? Perquè ells estan tenen una dotació diferent de vehicles, de vestuari, que no té sentit que estiguin patrullant. Nosaltres hem d'estar al carrer patrullant. Que això també molesta les persones. O sigui, mira, les paguen per dar voltes. O sigui, facis el que facis, es molesta la gent, no?
Aquesta ja és més grossa, eh?
Clar, també... Sí, sí, també la sents.
També l'heu sentit.
Clar, i nosaltres, la velocitat de patrullatge, no? És aquesta que et permet anar de mica en mica, controlant tot el que està passant i estalviar combustible. No? Perquè si no, si estan donant voltes a 80...
I llavors sembla un passeig.
Clar, sembla que estem passejant. Que es paguen per això. Home, això també és... El que passa és que nosaltres entenem totes aquestes coses perquè, clar, si no vius dintre la policia, I això és molt curiós, eh? I perquè tots els residus que entren a la nostra, al nostre departament entren amb una idea de la policia i surten amb una altra molt diferent. I no és que fem un
rentat de cervells, ja.
És que simplement ho veuen des de dintre. Per això mateix jo animo moltes vegades, i de fet ja s'han fet diverses experiències, de periodistes que es fiquen dintre del cotxe policial. Es fiquen al darrere. Sempre que no hi hagi un detingut, clar, perquè si no, sí que ho ve de primera mà. Eh?
I que quedi clar que no va detingut, també.
Llavors, el periodista pot comprovar de primera mà quines són les situacions reals que es viuen dintre del cotxe policial, al carrer, la reacció del ciutadà, de com el ciutadà està, per exemple, totalment borratxo i no veu res, no veu ni persona, ni policia, ni veu res. I llavors veu la situació correcta i no és que el policia estigui treballant perquè està sota l'ull del periodista, no, nosaltres sempre treballem igual. De fet, alguna vegada algú ha dit ojalá nos pongan càmeres, no, les gorres, perquè tothom vegi després, quan anem al judici, miri tot el que ens ha dit i el que hem aguantat i com finalment hem solucionat el problema sense arribar a situacions que la llei ens permet, eh? Que moltíssimes vegades això de la resistència a gent de l'autoritat, doncs nosaltres no ens agrada aquest tipus de detencions, perquè entenem que les persones tenen situacions difícils, però clar, hi ha situacions en les quals no es deixen una altra opció. I sempre has d'esgotar totes les vies possibles per intentar conversar la persona de que no continuï en aquest camí, però clar, nosaltres ja fem el que podem fer dintre de les nostres possibilitats.
És a dir, s'ha d'utilitzar, entre cometes, la violència en el darrer dels casos possibles.
Clar, sempre.
Una pregunta, no, perquè fins ara no n'hem parlat encara. Quina és la competència de la policia local davant dels Mossos? És a dir, quina és la competència de la policia local i quina és la competència dels Mossos? Perquè, de fet, el que ens ha explicat Rafael Pino és que els veiem patrullar tots dos.
Sí, i de fet, algunes poblacions fan patrullatges mixtes, és a dir, en un mateix vehicle, ja sigui de Mossos d'Esquadra o policia local, un agent de policia local i un agent de Mossos d'Esquadra. Per què? Perquè el concepte de policia de Catalunya, segons la nostra legislació més actual del Parlament de Catalunya, és que és la mateixa policia, únicament que una depèn d'una administració autonòmica, en aquest cas que és la Generalitat, i una altra depèn del municipi, de la corporació local.
Doncs això, les competències.
Les competències estan determinades per lleis als diferents cossos. Però després, a cada municipi hi ha un conveni entre els dos cossos policials. Llavors, tenim un conveni en el qual es determina competència per competència qui és el que és titular i qui és el que és col·laborador. Però, tot i així, si alguna patrulla de policia, perquè clar, parlem de policia, arriba a un indret i no sigui de la seva competència, ha de quedar-se allà i donar resposta fins que arribi l'altra i es faci càrrec de la seva competència. Com si, per exemple, una patrulla de la Guàrdia Civil, que no té competències en matèria de seguretat ciutadana en el territori de Catalunya, té competències en matèria fiscal, ve un furt, un accident de trànsit, i es queden allà fins que arriba o bé Mossos d'Esquadra perquè és la carretera, la Xali 31, o bé arriben nosaltres perquè és dintre la població, però es queda allà perquè és un agent de policia. O sigui, el concepte de agent de policia és que no pot dir això, vaya a la ventanilla 15.
No me toca, sí.
Aquesta resposta no és una resposta adient per un servei al ciutadà. Llavors, les competències estan prou ben definides a la llei, i el que nosaltres hem de saber és si un ciutadà ens reivindica un servei, anem o directament truquem al cos policial que s'ha de fer càrrec i que vagi l'altre, o anem nosaltres i esperem que vagi l'altre. És indiferent. I he de dir que afortunadament aquí a Sitges la col·laboració entre el cos de Mossos d'Esquadra i la policia local és envejable per totes les poblacions. Per això és un treball tant del anterior cap de la policia local, Sergent Blas Nebrera, com del sotsinspector de la comissaria de Sitges, que tenen un treball ja ben recorregut d'anys de col·laboració, i això s'ha de treballar perquè continua així, i si es pot millorar, que no sé si es pot millorar perquè la veritat és que és prou bona, no es continua en aquesta línia.
Per tant, repassant aspectes importants, el tema de seguretat ciutadana, furs, etc., és indistint entre sí, les dues policies?
Sí. De fet, les estadístiques que a final d'any parlem a la Junta de Seguretat, jo encara no he anat perquè no he agafat aquesta responsabilitat, però és aquesta, és a dir, Mossos d'Esquadra porten les seves intervencions, nosaltres portem les nostres.
D'acord.
I en conjunt s'ha fet un treball de la policia en aquest sentit.
Trànsit a l'interior de la població?
Nostra.
D'acord.
Aquest és titularitat nostra, però si una patrulla de Mossos d'Esquadra es troba un accident, es queda allà, regula, agafa dades fins que arribem nosaltres. Ara, perquè clar, se'l pot trobar.
Una patrulla de Mossos d'Esquadra no multarà un cotxe mal aparcat.
No el pot multar,
però pot avisar a la policia local.
Exacte. Si, com a agent de l'autoritat, ha vist la infracció, llavors nosaltres agafem el nostre butlletí de trànsit, fem el butlletí i ells signen com a agent de l'autoritat que ha vist la infracció.
D'acord.
Sí, hi ha una col·laboració en tots els sentits. No és que sigui una competència compartimentada de tal forma que siguin exclusives, sinó que gairebé totes són compartides. Està fet de tal manera que el servei es faci per un o per altre, però que es faci, o a vegades els dos a la vegada. Perquè si hi ha una baralla a primer de maig, a la nit, hi ha dos patrulles de Mossos i dos de policia local, no té sentit que vagin dos patrulles d'un o d'altre i les altres no. Si és interessant que vagin els 8 agents, doncs millor que millor, no? I es fan conjuntament al servei. Després ja es determina a peu de carrer qui s'encarrega de fer les diligències, de si hi ha algun detingut, etc, etc. Però les competències es fan de forma totalment normal. I això és el que provoca greus problemes en algunes poblacions i friccions, no? Perquè, clar,
això és el que anàvem a preguntar ara. Entenc que, i per tot el que portem de conversa fins ara, la pertinença a un cos, a un determinat cos, genera una, doncs un sentiment, això, de pertinença. Uh-huh. I, per tant, pot generar una certa competència, una certa recança davant d'altres cossos que tenen competències molt similars. Uh-huh. Això pot generar fins i tot conflictes.
Sí, no, es generen conflictes. Uh-huh. Passa en diferents poblacions, passa que hi ha conflictes, cert protagonisme, no?, de fer determinades coses. Nosaltres, com a policia local, el que sí podem fer són les primeres diligències quan hi ha detinguts, no? Uh-huh. Llavors nosaltres hem de posar a disposició del Mossos d'Esquadra perquè facin les investigacions que corresponguin, no? Uh-huh. Perquè això és el tema de policia judicial, per competència ho han de fer ells, d'acord? Però sí que és veritat que a vegades en determinades poblacions hi ha aquesta dinàmica que no afavoreix a ningú, ni a un cos, ni a l'altre, ni en definitiva al ciutadà, que es queda sense un servei de qualitat.
Aquesta gelosia
és una guerra absurda. Llavors el que s'ha de potenciar i s'ha de mirar de treballar és que tothom estem al mateix vaixell i hem de remar la mateixa direcció, si no arribem al port.
Encara es va tant el jutjat?
Encara és, però...
Es va tant el jutjat com s'anava?
Sí, ens criden molt, perquè clar, les citacions judicials són diàries. Cada vegada, cada dia, dos, tres agents van a judici. Com a testimoni.
Com a testimoni, sí, s'entén.
Afortunadament, sí.
Clar, això és un problema més per la tasca de la policia i també per l'organització d'aquesta tasca.
Clar, però això és que és una obligació que tenim per llei. O sigui, el judici és el que determina si la persona és culpable. Mentre que arriba a judici, la persona és presumptament innocent. I s'ha de fer una càrrega de prova que es competa a nosaltres... amb la presència nostra al davant del jutjat i ratificar-nos en l'atestat perquè aquesta persona pugui ser culpable o innocent segons l'aplicació de la llei.
Què us fa patir?
Com a agent de policia?
Com a nou inspector?
Ah, a mi? Uh-huh. A mi, de veritat que jo encara a dia d'avui em pregunten que què tal i jo la veritat és que, no sé, jo ho estic afrontant com un repte molt important perquè la veritat és que m'agrada afrontar reptes en la meva vida, però patir no em fa patir res. A mi el que m'agradaria és que tot segueix com ara s'ha fet, és a dir, segueix fent bé, però si es pot millorar, perquè jo tinc un petit defecte que m'agrada molt el perfeccionisme, si es pot fer millor, millor encara, no? Però no és que estigui dient que s'estigui fent malament, sinó que es pot fer millor i per això treballaré per fer-ho millor.
Sitges és un poble tranquil?
Comparat amb la resta del que s'envolta, sí. Uh-huh. La gent no sap, per exemple, si no ha estat vivint el que és ara el Baix Llobregat, no sap el que és Sitges. De fet, això és com, jo tinc una referència que és prou evident. Els agents de Mossos d'Esquadra tenen una certa mobilitat. Aquí el destí de Sitges es ven molt car. Això vol dir alguna cosa. S'està més tranquil aquí. Es treballa més tranquil. No és que no es treballi, és que es treballa més tranquil. No és una situació tan conflictiva com el Baix Llobregat, que són servei darrere servei i serveis complicats, de situacions difícils, de barris difícils, de barris amb marginació, de desestructuració social. I aquí vivim, i que no s'entri ningú, en un microclima, no? Que ens fa una vida bastant tranquil·la. Evidentment té la seva peculiaritat, que és el que jo dic, que Sitges té més esdeveniments que cap poble de Catalunya, però això és el que ens dona vida al poble, no ens enganyem. O sigui, nosaltres hem de treballar perquè tot aquest esdeveniment vagin perfectament, perquè això és el que dona vida a Sitges. Ara mateix estem ja preparant, que ja porten, abans de jo arribar a agafar la prefectura, ja porten temps organitzant el carnaval i això ha de sortir perfecte, perquè clar, el carnaval és el que és. I això és el que dona la certa peculiaritat a Sitges, però en termes de
grans esdeveniments,
en termes de seguretat és un poble tranquil, encara que la gent, el que passa és que quan un pateix un delicte ho pateix directament.
Això també ho hem parlat alguna vegada amb el senyor, amb el sotsinspector Robles.
Clar, és la sensació, això està estudiat profundament per sociòlegs, que és la victimització, no? És a dir, jo sóc el que he patit el delicte, a mi m'han entrat a casa, això el que ho sap, el que l'ha passat, sap que és que entrin a casa teva sense la teva autorització, això és preocupant perquè ja et sent insegur a la teva casa, que és l'espai on tu has de desenvolupar la teva vida, la teva privacitat. Llavors, és difícil que la persona entengui que és un poble tranquil, però clar, ho hem de comparar, nosaltres hem de comparar. D'acord. Sempre.
No, i ara és fàcil fer l'analogia quan va haver aquella onada també d'entrades i de robatoris amb violència, es va generar un cert clima d'inseguretat que quan vam parlar amb algun responsable policial sempre ens van dir que no responia a la realitat, però que sí que s'entenia, doncs, en el sentit aquest de la sensació de, ostres, si li ha passat al veí també em pot passar
clar,
a mi.
Clar, aquesta és una sensació que no es pot evitar perquè som humans, no? I sí que és veritat que han baixat les estadístiques de robatoris silenciosos per diversos factors. Van entrar Mossos d'Esquadra en desplegament, es van posar les càmeres de seguretat i nosaltres hem fet serveis prou importants, hem reforçat serveis per les organitzacions d'uniforme i de paisà, o sigui que hem fet moltíssimes intervencions per intentar dissuadir totes aquestes intervencions. Clar, això és l'etern debat, no? El delicte es desplaça. Si tu fas una incidència sobre un determinat delicte o infracció administrativa, per exemple, la venda ambulant, si tu fas molta incidència en aquesta venda ambulant, el que fas és que el venedor ambulant, si veu molta vigilància, es desplaça a un altre indret.
Anava a dir, ens heu posat el dit a la nafra, la venda ambulant és una altra de les coses que preocupen.
Doncs aquest estiu tenim les dades sobre la taula, o sigui, venda ambulant menys 1, perquè clar, les intervencions n'hi ha hagut, però s'ha intervingut automàticament, comparant amb la població, per exemple, un exemple en la que jo visc, doncs hi ha una grandíssima diferència. Si passeges per la Rambla de Vilanova, doncs la situació és prou evident, no? De la venda ambulant, o imatges que han sortit a televisió de Calafell, no? De com els venedors ambulants, 30-40 venedors, s'enfrenten directament amb la patrulla de policia. Estem parlant d'infracció administrativa, que no és un delicte. En principi és
de difícil resolució, aquest tema?
Sí. I els jutges ho saben, Per això mateix...
Anava a dir, les persones que venen també... És a dir, els que venen i gairebé els que compren, però bé, els que compren també tenen una part de responsabilitat, tot i que no l'acaben d'assumir.
Jo diria més, la gran responsabilitat
és dels que compren, no?
Si no hi ha compradors, no hi ha venedors.
No hi hauria venedors, però és això. És un problema que es resol amb més vigilància, amb més presència?
Es resol dintre del teu territori, que és el que s'està veient. Jo desplaço el delicte. Clar. Però és evident, o sigui, el jutge s'ha tipificat al Codi Penal, sempre i quan siguin productes falsificats de marca, no? Patent i marca. Però si un observa les últimes sentències, normalment absolen. Per què? Perquè entenen que en principi és una infracció administrativa i que si hi ha un procediment administratiu s'ha de tractar com una infracció administrativa. O sigui, no som, els jutges són persones i veuen que la última part d'aquesta organitzacions, que són organitzacions mafioses normalment, és la part més dèbil, que són els pobres nanos que estan al carrer venent i que es porten una comissió mínima, no, de tot això. Fica una persona per això, hi ha delictes molt més greus, no? Llavors els jutges ho saben i ens diuen no, això administratiu, intervenció administrativa. De fet, es penalitzen. Hi ha certa tendència a penalitzar determinades conductes, com que si això fos la solució de erradicar el problema, i moltes vegades no serveix de res.
A vegades costa, de tota manera, explicar el per què es prenen determinades decisions.
Sí, però això és el que toca nosaltres com a...
No toca la policia. Clar. El que passa és que la policia, diguem, que participa d'aquesta solució, perquè clar, no
nosaltres, per exemple, ens trobem en temes de violència domèstica en moltíssimes ocasions com a persones directament implicades, i veus que això no quadra, no? Però dius, és que no tinc marge de discrecionalitat. És a dir, la llei és prou clara. El legislador ha volgut fer una modificació que una simple denúncia d'una dona contra un home suposa la detenció automàtica de l'home. Doncs he de fer el meu treball. I aquest és el debat intern, no? El debat dels principis morals, de que tu veus que no ho veus clarament, però la llei no et deixa marge. de discrecionalitat. Això és ser policia, també. Aquesta lluita interna, no?
Doncs hem començat amb el per què i hem acabat amb un per què, també. Aquesta dificultat, podríem dir, de discriminar sobre el que un pot fer en determinada situació que ha de prendre la decisió ràpid. I l'experiència serveix, però no serveix mai per tot. I aquesta vegada, aquesta demanda que els ciutadans fem o fan en general a la policia, doncs que potser no sempre la resposta de la policia és exactament la que espera el ciutadà. Clar. Però per què? Doncs primera, perquè els policies són persones, com els ciutadans, i segona, perquè moltes vegades la llei, que és a la que s'ha de cenyir el policia, no ho acaba de permetre.
Clar. Jo sempre dic que els valors són difícils de definir, per exemple, el valor justícia, no? Si un s'apropa a la sortida d'una ciutat judicial o de Vilanova, de Barcelona, i entrevista, com a periodista, com a persona, a les dues parts que han sortit d'un judici, i li diuen, escolta, la teva resolució del teu conflicte ha sigut justa? Quina resposta s'obtindràs? Un sí i un no. O sigui, hi ha justícia o no hi ha justícia?
Uh-huh. O dos nos.
O dos nos, perquè potser que no estigui content ningú, no? Uh-huh. Però és que és això, no? O sigui, el jutge o la jutgessa el que fa és aplicar la llei, que és el que fa el poder legislatiu.
En funció del seu criteri.
Determina unes pautes de comportament, unes pautes de convivència, llavors la llei és la que és. Si estàs d'acord o no, ja estàs exposament per posar el recurs corresponent, no? Però nosaltres el que hem de fer és allò que diu la llei. No podem fer una altra cosa, perquè si no estem cometent un altre delicte.
Correcte. Doncs interessants aquestes reflexions. I ens agradarà potser més endavant doncs, tornar-ne a parlar, perquè una miqueta es pot anar estirant del fil. De moment ho hem de deixar aquí, perquè hem esgotat literalment el temps. Però bé, esteu content en aquests primers dies?
Molt bé, molt sí? Content, sí.
Doncs això és el més important, perquè després de tot el que ens heu explicat, déu-n'hi-do la feina sí. Que hi ha. Rafael Pino, nou inspector de la Policia Local de Sitges, moltíssimes gràcies. Repeteixo, felicitats.
Gràcies.
I ens tornarem a retrobar.
Molt bé, gràcies.
Amb el nou inspector de la Policia Local hem arribat a les 11. En 5 minuts tornem, notícies en connexió amb ràdio, després Marquero i aquest sistema de control del trànsit al casc antic i a la platja Sant Sebastià a través de càmeres. Tornem de seguida. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.